Via Lliure. Podcast.
La presidenta del Comitè Científic Assessor de la Conselleria de Salut, investigadora del grup d'Epidemiologia i Salut Pública de la Vall d'Hebron, i la persona que, en fi, que ens ha il·luminat més probablement, o una de les persones que més ens ha il·luminat aquesta pandèmia, que és la doctora Magda Campins. Doctora Campins, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Es preguntava la Sara González si el sistema és prou robust, perquè estem en una setmana en què hi ha molta alegria, ho estem veient aquesta Setmana Santa, moltíssima gent al carrer, molts restaurants plens, l'ocupació turística espectacular, no? Ve Sant Jordi la setmana que ve, dimecres es deixen d'utilitzar les mascaretes en interiors en algunes excepcions. El sistema és prou robust, està prou ben muntat com perquè no s'escapin la possibilitat de que augmentin casos?
Bé, el sistema, jo diria que en aquests moments encara no està absolutament, totalment implantat, perquè fan molts pocs dies que aquest sistema de vigilància en base a centre Sentinella s'ha posat en marxa. Per tant, és un sistema que anirà bé en el futur. En aquests moments sí que ens està servint, però té encara algunes mancances. Hem de tenir en compte que aquest sistema no és l'únic. No ens hem de fixar només en les dades del sistema de vigilància en base a centre Sentinella, sinó que també ens hem de fixar en altres indicadors, com seria, per exemple, l'augment de les infeccions respiratòries agudes a nivell d'atenció primària, que això és un indicador que el veiem molt més a temps real, no? Perquè es pot monitoritzar cada dia, no? I sobretot el tema de les aigües residuals també és un sistema de monitorització que ens ajuda, perquè és molt precoç, veiem un augment d'increment de detecció de mostres positives amb aigües residuals abans de que comencem a veure un augment de casos. I sobretot en aquests moments el que més ens hem de fixar és amb l'augment d'hospitalitzacions, perquè de fet és el paràmetre que més utilitzarem a partir d'ara, no? Perquè sabem que amb Omicron, almenys, mentre no ens canvi aquesta variant, és molt transmissible, però afortunadament els casos són més lleus, per tant hi poden haver-hi molts casos, però si això no es tradueix en hospitalitzacions, doncs no s'han de prendre mesures, no s'ha de fer un pas enrere i tornar a mesures restrictives.
De fet, si mirem aquesta xifra, divendres sortien les dades actualitzades, que surten ara dos cops per setmana, i deien que estem en el nivell més baix d'hospitalitzacions des de l'inici de la pandèmia, no? Des de la primera onada, i que, en canvi, sí que hi havia un repunt de casos. S'havia notat que en els últims dies havia començat a augmentar el nivell de casos, però vaja, no esteu preocupats precisament perquè les dades hospitalàries no reflecteixen un augment, no?
Les dades hospitalàries no reflecteixen un augment a nivell de les unitats de cures intensives. Les unitats de cures intensives està de baixada encara. El que sí que és cert que la darrera setmana s'han produït 100 ingressos més a plantes d'hospitalització que la setmana anterior, no? Per tant, això sí que ens fa estar amatents. No estem amb unes xifres realment preocupants, però, esclar, ara ha passat o estem acabant la Setmana Santa. Hi han hagut moltes interaccions i bueno, hem de veure que en els propers 15 dies com van les coses, no? Per tant, tranquils, però sense baixar la guàrdia i amb prudència a partir del dimecres quan es treguin les mascaretes en interiors.
Clar, ara anirem amb les mascaretes i aquesta mesura, però entenc que, vaja, avui li pregunten a Carolina Darias, la ministra, al diari El País. Entenc que una previsió raonable és que després d'aquesta Setmana Santa, com, no sé, quan van passar amb les falles de València, i es disparin els casos, no? La pregunta és si això s'acabarà produint o acabarà comportant un augment hospitalari perillós, diguem, no?
Aquí està. Augment de casos pràcticament segur que n'hi haurà, no? Totes les previsions són aquestes. Ara, si és un augment de casos que afecta sobretot a persones joves sense factors de risc, doncs això quedarà així, com un augment de casos lleus sense més. Aquí una mica el que hem d'estar vigilant és això, que no augmentin de forma important les hospitalitzacions. No ho esperem perquè realment tenim unes cobertures vacunals molt bones. En aquesta sisena onada hi ha hagut moltes persones que ja s'han infectat, per tant tenen immunitat també natural, tenim el que diem aquesta immunitat híbrida, no? Que és una immunitat deguda a la persona vacunada i que a més ha passat d'infecció, i tot això ens dona una situació en la nostra població que podríem dir de que podrem anar tenint onades mentre afortunadament seguim amb la variant Omicron i no canvi, ens vingui una variant que pugui ser més greu. Això ens farà que a pesar de que tinguem casos i tinguem tinguem onades, no arribem a situacions com a les onades anteriors, no? I per tant no tinguem un impacte important sobre el sistema assistencial. I això és el que, pues, bueno, és una mica el panorama que nosaltres preveiem pels propers mesos.
Ara que estàvem parlant fa uns instants de la situació a la Xina, és que és inquietant, vist des d'aquí, que mentre estem en una setmana com de molta alegria aquí i de retirada de mascaretes, mires de reull i veus que la Xina es deté gent al mig del carrer, separen pares de nens, hi ha actuació militar vestits amb gent d'epis, i vaja, com una mena de pressió i un tancament a Xangai de 25 milions de persones. No sé si ho enteneu, l'Isidre Ambrós, l'exresponsal de La Vanguardia de la Xina, deia que hi ha una qüestió d'orgull, no? Han fet una estratègia Covid-0 i van fins al final amb aquesta estratègia Covid-0, no? La mirada des d'aquí com és, com a epidemiòloga, doctora Campins?
Sí, sí, la mirada és que jo crec que s'estan equivocant. Al principi ells anaven, pues, com dèieu molt bé, no?, amb una estratègia de Covid-0, i realment, bueno, això els ha fet, pues, que durant tots aquests 2 anys i escaig de pandèmia, doncs ells han tingut una situació molt millor, tant des del punt de vista de contagis com des del punt de vista d'hospitalitzacions i morts. Però, esclar, això els està passant factura ara. Per què? Pues, primer, perquè la variant que hi ha ara, la variant Omicron, és molt transmissible, i amb les mesures que estan imposant en aquests moments, amb les que han portat sempre, això no ho podran aturar. I, a més, encara que ara ho controlessin, és que en els propers mesos els hi pot sorgir un altre i un altre i un altre, i sempre estaran igual, no? Jo crec que ells esperaven una mica el tenir unes cobertures vacunals altes, com va fer Austràlia, no? Per exemple, Austràlia també va fer una estratègia de Covid-0 esperant a tenir vacunes, no? I quan van tenir vacunes, llavors van relaxar les coses, sí. Van passar uns mesos dolents, pitjors que nosaltres, perquè el que per nosaltres va representar les primeres onades ho va representar per ells un any i mig més tard, però, bueno, han sortit de la situació. Però, en canvi, Xina sembla que no vol baixar la guàrdia i segueix estant en aquesta situació, però és que no podran aguantar aquesta situació. I, per tant, jo crec que no els hi quedarà més remei que flexibilitzar les coses. Si més no, a veure, si ells han de fer lockdowns, però que no siguin lockdowns tan estrictes. No pot ser un lockdown com el que estan fent ara i portant a la gent a que faci les quarantenes a centres tancats i tot això. Jo crec que això és una situació que no es pot aguantar, i es podria aguantar si veiessis un final. Però, malauradament, aquest virus ha vingut per quedar-se, i, per tant, amb un virus que ha vingut per quedar-se, hem d'aprendre a conviure amb ell. Uh-huh. I, d'aquesta manera, ells no estan aprenent a conviure amb ell. Seguiran sempre així, i, per tant, això és insostenible en el temps.
Deixem preguntar-li ara a la doctora Campins, perquè em feia la referència de les variants, no? I de seguida parlaré de les mascaretes per tota aquella gent que ens està escoltant i diu, ostres, és veritat, la setmana que ve decau l'ús de les mascaretes, a veure, quatre pautes per saber ben bé com ho hem de fer, no? Ara anem amb les mascaretes. Però abans, el tema de les variants. Hi ha algun moviment de les últimes setmanes o dies que us preocupi d'algun tipus, d'alguna nova variant que s'hagi detectat? L'altre dia en llegir alguna que crec que es deia XE, em sembla, no recordo.
Sí, XE.
Sí, és aquesta, oi? Hi ha alguna cosa que us hagi preocupat en les últimes hores o dies?
No, han sorgit recombinacions de variants, com molt bé deies, no? La XD, la XF i la XE, no? Que són recombinacions de la variant Delta amb la variant Omicron, la E, no? La E és Omicron BA1 amb Omicron BA2, no? Uh-huh. Sembla, per les dades que venen, sobretot del Regne Unit, no?, que sempre són els que ens donen primer la senyal d'alerta, i com que són els que seqüencien més, analitzen més bé què està passant, i sembla que pugui ser un 10% més transmissible encara que la variant 2, però des del punt de vista de la gravetat sembla que no, sembla que es comporta des del punt de vista patogènic molt similar a la BA1 i a la BA2. I després també, sí que fa molts pocs dies han sorgit, s'han detectat 2 noves variants, sobretot a Sud-àfrica, i que també les han trobat a Dinamarca i al Regne Unit, que és la BA4 i la BA5, que serien subvariants d'Omicron, no? D'aquestes, de moment, el que comporten són algunes mutacions sobre l'Omicron original, però hi ha molt pocs casos detectats, uns 100 casos, no? I de moment no es pot dir res, ni des del punt de vista de la gravetat ni des del punt de vista de la transmissibilitat, no? L'Organització Mundial de la Salut les està seguint molt, molt de prop, i de moment, bueno, preocupació important, no. S'ha d'anar monitoritzant, simplement.
Anem a les mascaretes. Dimecres hi ha aquesta imatge... Jo crec que pot haver-hi menys coses més simbòliques d'un canvi de circumstància que, que siguin les retirades de les mascaretes, no? Clar, els experts, els epidemiòlegs... Jo el primer que li volia preguntar, senyora Campins, doctora, és si vostè se la retirarà en el seu ús, diguem-ne, del dia a dia. A la feina no, perquè em sembla que és evident que precisament està en un lloc en què s'ha de retirar. Però com ho hem de viure, això, des del punt de vista individual?
Bé, jo crec que n'hem de seguir fent, encara que no hi hagi l'obligatorietat de portar-la en la majoria d'espais interiors, però n'hem de seguir fent un ús molt prudent, no? Per què? Pues perquè la pandèmia no s'ha acabat i el fet de retirar les mascaretes no pot comportar el que pensem que realment aquest virus ja l'hem controlat i podem fer vida completament normal sense cap tipus de mesura. Hem de tenir en compte que les mascaretes ha estat una peça fonamental per evitar la transmissió i per evitar els contagis. Les vacunes ens han ajudat moltíssim per evitar les hospitalitzacions i les morts, per evitar les formes greus de la malaltia, no? Però sobretot per evitar la transmissió, el contagi, les mascaretes és el que més serveixen. I per tant, si el virus està circulant, encara que sigui un virus més lleu que els que hem tingut en onades anteriors en aquesta sisena onada, les persones vulnerables, persones grans, persones immunodeprimides, persones que tenen factors de risc, aquestes persones segueixen estant en risc de poder-se contagiar i de poder ingressar, a pesar de que estiguin vacunades, no? Doncs, per tant, hem de protegir aquestes persones. Llavors, quan estiguem les persones vulnerables, em refereixo, les persones vulnerables han de ser molt conscients, i quan estiguin en llocs interiors on hi hagi altres persones i sobretot hi hagi aglomeració de persones, aquestes persones han de seguir portant les mascaretes. I inclús en espais exteriors en què hi hagi moltíssima gent. Jo, per exemple, aquests dies veia, no sé, a les notícies, no?, les professors de Setmana Santa de Sevilla, o veia alguns concerts amb alguna, a Madrid, per exemple, en algunes ciutats, no?, i veia quantitat de gent, sobretot les professors, sobretot gent gran, amb moltíssima aglomeració de gent i sense mascareta. A mi se'm posaven els pèls de punta, no? A mi em feia patir això, perquè pensava, estan en uns entorns amb tanta gent i amb un virus circulant i que es poden contagiar, no? Doncs, per tant, jo crec que aquest missatge l'hem de dir molt clar. Les persones vulnerables, quan estiguin en espais interiors, en què hi hagi gent, sobretot pues, que portin mascareta, no? Més enllà del que sigui obligatori o no sigui obligatori. I les persones joves sense factors de risc, doncs, bueno, no cal que portin mascareta, però quan hagin d'estar en contacte amb persones grans i amb persones vulnerables, que se la posin. Jo crec que el missatge és aquest, no? Ara, el risc passa a ser, o sigui, la responsabilitat passa a ser individual. Cada un de nosaltres hem de saber on estem, si tenim risc o no tenim risc, i amb quines persones estem en contacte. I en base a això, doncs, fer un ús responsable de la mascareta. Jo crec que el missatge és aquest.
Sobre aquest punt, li he de fer una consulta, doctora Campins, perquè ara quan explicava la gent gran que es posi en mascareta, clar, però hem estat explicant aquests dos últims anys de pandèmia que bona part de les mascaretes i de les mascaretes que tenen la gent a casa seva són per protegir els altres, no per protegir-se a si mateix. És a dir, la gent gran, si porten una mascareta, diguem-ne, d'aquestes... Ara no em surt el nom. Mira que ho hem dit.
Les
quirúrgiques. Gràcies, doctora. Les blaves, les quirúrgiques. No?
Les quirúrgiques.
No serveix de massa, tampoc, si està en un entorn en què tothom va sense mascareta.
No, bueno, sí, sí serveix. Sí serveix si la porten ben ajustada. De fet, la que més serveix és la mascareta FFP2.
Clar.
Per això nosaltres, en el Comitè Científic Assessor de la Covid, en el darrer informe que van fer sobre el tema de com es tenia que afrontar aquesta fase de transició, no? Nosaltres allà una de les recomanacions que fèiem al govern és que les mascaretes de tipus FFP2 fos una mascareta que estigués el seu preu estigués regulat des del punt de vista entrés com un producte sanitari i que estigués finançat pel sistema públic de salut, no? Uh-huh. Si no del tot, però amb un preu més reduït. I això fes doncs, que les persones vulnerables, ara en els moments, en aquestes properes setmanes o temps o mesos, doncs aquestes persones vulnerables poguessin portar aquestes mascaretes quan estiguessin en llocs en què ningú va sense mascareta, precisament les persones joves, i ells poguessin portar la màxima protecció perquè precisament a ells és els que hem de protegir, no? I jo crec que aquesta era una mesura, o és una mesura important de facilitar l'accés en aquestes mascaretes que, com molt bé dius, són les millors perquè protegeixen molt més.
Sobre aquesta retirada vull recordar que no és una retirada total dels espais interiors, continuarà sent obligatori portar la mascareta. Crec que no vull deixar els espais, però els mitjans de transport públic, diguem-ne, els centres sanitaris i dins d'aquests residències de gent gran també, i dins d'aquests centres sanitaris, que no sé si això ho teníem tan clar, també les farmàcies. Avui un farmacèutic m'ha enviat un missatge i deia aleluia, perquè es podien trobar en la circumstància que com que tothom li deia no, en interiors ja no cal, i anés una pila de gent a la farmàcia, que és un lloc on precisament hi va gent quan està malalta, quan es troba malament, i que hi anés sense mascareta, no? Això ha de quedar clar, no? Que aquests són de les excepcions, doctora.
És evident. Les farmàcies és un lloc de risc des del punt de vista en què hi ha persones vulnerables, persones malaltes, i inclús poden haver-hi persones infectades, no? Que vagin allà perquè es trobin malament i vagin a consultar o vagin a comprar algun medicament. Per tant, les farmàcies és un lloc on s'ha de portar mascareta i, com molt bé deies, residències, geriàtriques, centres sociosanitaris, hospitals i transport públic de tot tipus. O sigui, que aquests llocs s'ha de respectar estrictament l'utilització de la mascareta. I també, jo diria, i això també s'ha comentat, no?, que a nivell dels entorns laborals, encara que no siguin entorns sanitaris, seran els serveis de prevenció de riscos laborals els que dictaminaran o diran la recomanació de si s'ha de portar mascareta o no, perquè, per exemple, llocs de treball on sigui una sala comuna, on hi hagin diferents punts de treball, diferents zones, però totes amb un espai comú, i allà puguin estar 20 persones en el mateix espai. Si és un espai reduït, és un espai que no està ben ventilat i hi ha alguna persona vulnerable en aquell entorn, doncs el prudent seria que en aquell espai les persones, mentre estan treballant allà, doncs portin mascareta. Però això, evidentment, no es pot fer una norma general perquè cada espai de treball és diferent i, per tant, seran els metges d'empresa d'aquestes empreses els que hauran de decidir o recomanar en aquells espais qui ha de portar mascareta i qui no.
I, de fet, sobre aquest punt, el de la feina, dels llocs on encara pot ser obligatori o potser no dur la mascareta, recordo que estàvem parlant els últims dies, en espais on hi haurà molta aglomeració de gent, és a dir, des de cinemes, des de teatres, des de, vaja, restaurants i locals, que els seus propietaris, bueno, en aquest cas restaurants, ja fa temps que la gent no va amb mascareta perquè si no poc que podries menjar. Però vull dir, en el cas, per exemple, d'espectacles públics en llocs tancats o discoteques, etcètera, els responsables d'aquests espais ens deien en aquesta emissora que tenien dubtes, perquè deien, ostres, potser els nostres treballadors sí que els diem que portin mascareta, perquè amb la quantitat de gent que vindrà aquí, i molts d'ells s'agafaran aquesta normativa, diran que no porten mascareta, doncs bé, són entorns de risc per ells. L'última que li volia preguntar sobre això, doctora Campins, és, en aquests espais en què la mascareta encara serà obligatòria, té la impressió que això durarà anava a dir anys, no sé si dir-ho, però sí, ho dic, anys, o es mantindrà, diguem-ne, ja estable en el temps, ja no, ni tan sols posem horitzó?
Jo crec que en determinades èpoques de l'any, si aquest virus es comporta com pensem que al final acabarà fent de forma estacional, com podria ser el virus de la grip, jo crec que sí, el podrem relaxar durant, per exemple, temporades d'estiu, moments en què pràcticament hi hagi baixa circulació, però després, a la tardor, l'hauríem d'utilitzar. Jo crec que una de les coses que ens ha ensenyat aquesta pandèmia és que realment les mascaretes són una eina essencial per evitar els contagis, i això, doncs, si ho haguéssim fet, per exemple, tots els anys en temporades de grip, en aquests entorns de persones més vulnerables, haguéssim evitat alguns brots en residències, brots en centres sociosanitaris, en hospitals, que cada any tenim, en cada epidèmia de grip, tenim brots nosocomials de grip. Doncs, per tant, jo crec que això és una de les coses bones que hauríem de mantenir, no? Quan tinguem baixa circulació de virus, doncs podem treure'ns la mascareta, però en èpoques estacionals en què tenim alta circulació, doncs utilitzar la mascareta durant aquells mesos en aquests entorns.
Doctora Magda Campins, presidenta del Comitè Científic Assessor de la Conselleria de Salut, investigadora del grup d'Epidemiologia i Salut Pública de la Vall d'Hebron, moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon diumenge.